Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 20 de novembre del 2019, avui dia de Sant Crispí. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Amnistia Internacional, una de les ONGs més potents pel que fa a la reclamació de drets humans, ja s'ha pronunciat després d'un mes per la sentència. En resum, sentència que vulnera drets, delicte de sedició pel broc gros i llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, com ja havien demanat en fins a 5 comunicats anteriors. Déu-n'hi-do l'escàndol al que sotmet a la sala del Suprem, déu-n'hi-do la imatge internacional i déu-n'hi-do que ahir cap polític, ni un, surti a donar explicacions com van fer, com s'hi van fer, el dia de la sentència des del primer minut. Que això tindrà algun recorregut? No ho sabem. El que sí sabem, de moment, és que avui torna a ser 20 de novembre i l'estat espanyol segueix incomplint resolucions de l'Organització de Nacions Unides pel que fa a les víctimes de 40 anys de dictadura.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Divendres passat, en vigílies de la tercera jornada mundial dels pobres, el Papa Francesc va visitar i va inaugurar un nou centre d'acolliment nocturn i diurn al Palazzo Migliori, a pocs metres de la columnata de Sant Pere del Vaticà. El nou centre s'ha lliurat a l'almoineria de Sa Santedat i serà gestionat per la comunitat de Sant Egidio. Després d'una visita a la planta baixa, destinada a l'acolliment de dia, amb alguns frescos d'època moderna, el Sant Pare va anar a la capella del centre, en el primer pis, dedicada a Sant Jordi. Contemplant els espais, Bergoglio va dir unes paraules exactes: «La bellesa cura». També la comunitat de Sant Egidio està gestionant en ple barri gòtic de Barcelona una casa per acollir ancians i un menjador social que es caracteritzen per la seva bellesa. I és que, efectivament, la bellesa cura. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, en Xavi Barceló, el nostre estudiant en pràctiques, també en Berta Sacanell a la redacció i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Vinga, va, comencem a fer-nos preguntes, i és que avui el protagonista del dia és...
Amnistia Internacional, que creu que la sentència als líders independentistes xoca amb els drets humans. Han demanat l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i troben la sedició com un delicte massa ampli en la seva interpretació.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora.
Barcelona, 8 graus. Lleida, menys 2 graus negatius. Girona, menys 1 graus negatiu. Tarragona, 7. I Andorra, 3 graus negatius.
El que més sentirem aquest matí és... això. És això, eh? Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem de la sentència dels ERES, que afecten a dos expresidents d'Andalusia com José Antonio Griñán i Manuel Chávez, i també a una exconsellera i exministra com Magdalena Álvarez. En parlarem de tot plegat amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. Un dia en el que, a més, parlarem de franquisme, de la seva exhumació i del que va significar. Ho farem amb l'històric monjo de Montserrat, Hilari Reguer. A partir de les 9, obrim un nou vis per sentència amb el jurista i professor de l'ISCREP Eulogi Broto. Parlarem també, Joan, de la 8a nit solidària del CAVA, benefici de Càritas. En parlarem amb Lluís Miguel Luna, ell és secretari de Presidència i Comunicació de Càritas Catalunya. I abans de les 10 parlarem amb Amnistia Internacional i del seu pronunciament respecte a la sentència als líders independentistes.
Quan arribis a la feina, que és... Ui, quedo sense veu, veus? Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Sens dubte, la Guàrdia Urbana de Barcelona, que està desallotjant encara aquesta hora l'acampada de la plaça Universitat, tot i que apuntant que podríem fer una altra activitat de protesta ja de cara a dissabte. Ja es coneix la sentència del cas Zero d'Andalusia, Grinyant 6 anys de presó i Chávez 9 d'inhabilitació. Les audiències reverteixen les presons preventives dels CDR i Amnistia Internacional, que demana la llibertat immediata dels Jordis, com l'anul·lació de la seva condemna.
I avui el dia no podia sonar a una altra cosa. Per tots ells, pels que van patir-lo durant la guerra, pels que van patir-lo durant 40 anys de dictadura, pels que tenen familiars enterrats a les cunetes, perquè, pels que tenen familiars enterrats fins a fa pocs dies en un Valle de los Caídos que semblava un mausoleu per un dictador. Per tots ells, menys per ell, per a la llibertat. Joan Manuel Serrat.
Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8 minuts que passen de les 8 del matí i encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada. Dos detinguts en el desallotjament de l'acampada de la plaça Universitat de Barcelona. Mercè.
La Guàrdia Urbana ha desallotjat de matinada i, per sorpresa, les tendes de plaça Universitat després de 20 dies d'acampada. En poc més de mitja hora, la Urbana ha desallotjat el centenar de manifestants que encara hi quedaven després de 20 dies d'acampada. De tota manera, en alguns moments del desallotjament hi ha hagut càrregues policials i també s'han fet almenys dues detencions. A aquesta hora, Joan, encara ara continua aquest desallotjament.
Mentrestant, Comuns i PSC es mostren a favor de convertir la prefectura de Via Laietana de Barcelona en un espai de memòria.
El govern municipal, integrat per Comuns i Socialistes, avala, per tant, el trasllat de la prefectura de la policia de Via Laietana i la transformació de l'edifici en un espai de memòria històrica. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports haurien aprovat una moció d'Esquerra Republicana amb el suport dels dos grups de govern i de Junts per Catalunya.
Amnistia Internacional demana l'alliberament de Cuixart i de Sánchez.
Revisar revisa substancialment el tipus penal de la sedició, posar en llibertat de forma immediata els Jordis i anul·lar la seva condemna, i instar també el Ministeri Fiscal que defensi el respecte del principi de legalitat d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans. Aquestes són les conclusions i recomanacions fonamentals de l'informe d'Amnistia Internacional sobre el judici del procés presentat ahir a Barcelona. L'ONG ha expressat la seva preocupació sobre els drets humans tant per aspectes de la sentència com per les seves implicacions, diuen, per al futur. Des d'Òmnium Cultural s'assegura que no està justificat un dia més de presó. Marcel Mauri exigeix l'alliberament dels presos sobiranistes i que l'estat espanyol firmi el protocol del Conveni Europeu de Drets Humans.
Després de 9 anys d'instrucció, la justícia es va pronunciar ahir també sobre el cas dels Zero fraudulents d'Andalusia, un dels escàndols de corrupció més importants que afecta els socialistes.
Dos expresidents andalusos i també exministres han estat condemnats, per tant, coincidint amb les negociacions de Pedro Sánchez per formar govern. L'Audiència de Sevilla ha condemnat l'expresident d'Andalusia, José Antonio Griñán, a 6 anys de presó per un delicte de malversació i 15 anys d'inhabilitació per un altre delicte de prevaricació. A l'antecessor de Griñán, Manuel Chávez, el tribunal imposa 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. El PSOE defensa que ja es van depurar responsabilitats, mentre que el Partit Popular reclama més mesures.
Per cert, Quim Torra convocarà la taula de partits perquè es reuneixi a principis de desembre.
Pedro Sánchez sempre ho ha posat com una condició prèvia abans d'agafar el telèfon o de seure's a parlar.
Novetats també sobre l'operació Judes: anul·len l'ordre de presó de 4 CDR per vulneració de drets i continuen a presó.
Sí, avui han estat citats de nou davant del jutge instructor, que decidirà si els posen llibertat o bé els manté a la presó. Alerta Solidària ha fet un comunicat en el qual afirma que això demostra que es van vulnerar els drets dels detinguts i denuncia que ara es vulgui fer una nova maniobra jurídica per mantenir-los a la presó.
Anem cap a Suècia perquè s'arxiva la investigació contra Julian Assange per violació.
La fiscalia d'aquest país ha tancat per falta de proves el cas contra el fundador de Wikileaks, que té pendent, per cert, la vista d'extradició als Estats Units.
I atenció a aquesta dada, una de cada 4 visites als CAP és per fer gestions burocràtiques.
Com ara certificats de vida o justificants per alumnes malalts o per exàmens, això segons dades de l'Institut Català de la Salut. L'ICS s'ha proposat treure burocràcies als metges de família amb l'objectiu que puguin dedicar més temps als pacients i que els usuaris els costi menys trobar hora per visitar-se amb poca antelació.
La Guàrdia Civil busca els responsables de l'agressió a un sense sostre a Gran Canària que va acceptar rebre una bufetada a canvi de 5 euros.
Els fets van passar farà qüestió d'un mes i ara ha sortit a la llum perquè s'ha publicat un vídeo a les xarxes socials d'aquests fets. L'home de 34 anys no ha presentat denúncia. De tota manera, la Guàrdia Civil ho considera un delicte d'odi per la seva condició econòmica i a través de Twitter han demanat la col·laboració ciutadana per saber-ne detalls i aclarir aquests fets.
El Sant Pare ha iniciat aquest dilluns a la tarda a l'aeroport romà de Fiumicino el seu 32è viatge apostòlic internacional.
El porta a Tailàndia i després al Japó. El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, assegura que aquesta visita està molt marcada per la defensa de la vida i de la pau. Dues qüestions que, amb el diàleg interreligiós, provocaran un gran impacte en aquests dos països asiàtics.
Sant Joan de Déu i el diari Ara caminen junts pel Dia Mundial dels Infants.
Avui és el Dia Mundial dels Infants i per aquest motiu l'obra social de Sant Joan de Déu i el diari Ara han unit les seves forces i oportunitats perquè els nens i nenes siguin protagonistes del seu dia. Volen que tinguin un espai on expressar-se i tenir veu, i per això el diari Ara d'aquest 20 de novembre no tindrà fotografies, sinó dibuixos que hauran fet nens i nenes sota el lema que ha proposat l'obra social de Sant Joan de Déu: ens agrada cuidar.
I anem cap al temps a aquesta hora. Sapiguem l'estat dels temps per les properes hores i els propers dies. Ens en porta la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ens llevem avui amb temperatures més baixes. En aquests moments tot Catalunya està sota zero, tret d'una estreta franja del litoral. Les glaçades arriben fins al prelitoral i a punts al Pirineu temperatures de 7, 8, 9 sota zero i a l'interior de 3, 4, 5 graus negatius. Per tant, doncs, un matí de rigorós hivern. Les temperatures diurnes avui seran semblants a les d'ahir, o en alguns casos una miqueta més baixes, i és que avui esperem més núvols. Per tant, doncs, parlarem d'un dia amb nuvolositat variable durant tota la jornada. Aquest matí encara amb clarianes cap a Girona, però a la tarda també que arribaran els núvols, i de cara a la tarda vespre, ja cap a última hora del dia, possibilitat d'algun ruixat cap a la costa central, sud de la Costa Brava. La resta No esperem pas precipitacions, ni tan sols a les comarques del Pirineu. La previsió per demà dijous ens indica nuvolositat entre variable i abundant, més abundant a última hora del dia, i demà temperatures una miqueta més altes. Pujaran sobretot les mínimes perquè el cel estarà tapat i les màximes es mantindran o pujaran. Divendres, un dia passat per aigua a bona part de Catalunya, i aquestes precipitacions encara ens afectarien dissabte a la meitat nord i est de Catalunya, amb temperatures que de cara al cap de setmana a poc s'aniran recuperant, però l'ambient continuarà sent fred.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix, a aquesta hora, encara estem pendents de l'accident a la C31, que talla un carril a l'altura de Sant Adrià del Besòs i que està congestionant aquest punt d'accés a Barcelona amb aturades que poden arribar fins als 3 quilòmetres. D'altra banda, també entrem tot just a la punta, per tant, molt pendents dels accessos principals de la corona de Barcelona. Veiem retencions a l'autovia 2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà en sentit sud, també a l'enllaç de la P7 amb el nus de Papiol, amb la congestió en sentit Martorell, que acaba afectant a la B23, ja amb retencions en tots els sentits. També amb trams de densitat bastant llargs a la C58 entre Sabadell i Barcelona en totes dues direccions, i dificultats per poder accedir també a Barcelona, en aquest cas des del Baix Llobregat, a través de la C31 al Prat i a la C32 a Sant Boi. A la zona del Vallès perduran aquests dos punts de densitat habituals, la C17 amb retencions a Parets en sentit sud, també a l'autovia C60 Argentona, amb aquestes dificultats per poder enllaçar amb la P7, i pel que fa a les dues rondes es formen aturades en els dos sentits de la marxa, que a poc es van allargant i concentrant cada vegada més. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De vegades ens quedem només amb els grans titulars de les notícies i sovint només de les notícies centralitzades a les grans capitals. Avui us vull parlar d'una iniciativa nascuda a la comarca del Penedès.
Les mil formes de l'aigua.
I és que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, des del seu Departament de Medi Ambient, ha engegat una campanya que ha d'ajudar a la població, però també de retruc a tots en general, per dir adéu als plàstics. Últimament n'hem vist moltes de campanyes en aquest sentit, però no deixarem de fer-nos en ressò quan una de nova se'ns presenta. I és que a partir d'aquesta mateixa setmana, a Vilafranca, pots aconseguir una bossa reutilitzable de malla pels productes a granel. D'aquesta manera es participa activament a la desaparició de les bosses de plàstic, que, recordem-ho, ja n'hem parlat alguna vegada, són les grans enemigues del medi ambient i, per tant, també de les aigües del mar, on acaben anant a parar i formant grans illes de plàstic. Els tiquets per aconseguir aquestes bosses de malla s'obtindran cada vegada que un client compri sense fer ús, això sí, del plàstic d'un sol ús, és a dir, portant embolcalls o utensilis de casa, com ara bosses, carmanyoles, carretons... Així que, ja ho sabeu, jugueu i de passada col·laboreu a fer, per a tots, un món ambientalment millor.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimecres cada 15 dies, a 10:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 10:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ràdio Estel.
Vint minuts que passen ara mateix de les 8 del matí, hora de saber què diuen els grans mitjans de la premsa.
Bon dia.
Berta Secanell, bon dia.
Bon dia. La notícia més destacada d'avui és el cas dels condemnats de la trama de l'Ero Andalusia. La Vanguardia titula dura condemna a una dècada de frau del PSOE andalús. El periòdico diu bufetada a l'era corrupta del PSOE a Andalusia. El jutge fixa en 680 milions la quantitat malversada. Pel que fa al País, diu la sentència del ZERE condemna l'antiga cúpula del PSOE a l'Andalusia. I el Punt Avui diu titula 6 anys de presó per Griñán i Chávez inhabilitat. I pel que fa al diari Ara, destaca aquesta original portada feta per un infant en commemoració del Dia Internacional de la Infància. I ho acompanya amb el titular Tinguem cura de les persones. També destaca que pel que fa del cas Ero, en plana interior, titula La justícia fulmina el vell PSOE andalús. I també destaca la notícia que Pedro Sánchez es desvincula de la condemna pel Ero.
Anem a la premsa de caire local.
El diari Més diu el cap Llibertat atén pacients sense calefacció des d'aquest dilluns. L'Institut Català de la Salut ha repartit estufes i un operari passa tot el dia amb la maquinària per reactivar la sala. Les mateixes fonts detallen que a l'edifici no hi arriba suficient voltatge i que el problema és extern. L'Institut Català de la Salut ha fet una reclamació a Endesa. Pel que fa al Segre, Sant Ferrassó en portada la notícia del cas Ero, i a banda també destaca aquesta notícia en què deixen en llibertat sense càrrecs a Albert Martí, un dels detinguts durant les protestes de Lleida. Recordem, però, que encara hi ha 5 detinguts que es troben privats de la seva llibertat. El diari de Girona destaca 3 encaputxats amb pistola assalten una casa a Calonja. Els lladres s'emporten diners, joies i telèfons mòbils. Els assaltants van obligar a propietaris a obrir la caixa forta amenaçant-los amb una arma. I pel que fa al periòdic d'Andorra, diu el CIPAC, el sindicat del personal adscrit a l'administració general, reclama a la Fundació Pública accions concretes per canviar la llei. El sindicat afirma que no és cap ultimàtum, però demana que es faci abans de les eleccions del 15 de desembre.
I anem finalment a la premsa religiosa.
CatalunyaCristiana.cat diu la situació de l'infrahabitatge s'agreuja a Badalona. Ho denuncien el centre de Sant Jaume, la Fundació Salut Alta, la Fundació Ateneu Sant Roc i Càritas Diocesana de Barcelona. Aquesta última ja ha atès més de 800 famílies de Badalona que viuen en habitatge no digne i lluny de disminuir aquesta xifra ha augmentat un 19% l'any anterior. Religió Digital diu el papa expulsa del sacerdoci a un cura xilè investigat per abús a menors. Els darrers anys sí li ha rebut moltes denúncies referents a aquesta temàtica amb l'objectiu d'afrontar el dany produït per aquests abusos. L'arquebisbat de Santiago de Xile ha creat la delegació per la veritat i la pau per tal de coordinar les denúncies acompanyades a les víctimes, realitzar les investigacions pertinents. I finalment, a l'Etella, en commemoració de l'aniversari del Museu del Prado, ens ofereix aquest interessant i molt curiós article titulat 200 anys del Prado, 10 coses que potser no sabies.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
...155 milions d'euros de l'erari públic, 19 condemnes de 21 acusats, 2 expresidents d'Andalusia i una exministra també condemnada. Aquest és l'escàndol que a dia d'avui esquitxa el Partit Socialista. Però ben bé, quin ha estat el cas i, sobretot, quina la sentència? En parlem amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. Molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, Joan.
Si et sembla bé, recordem una mica aquell cas del Ero que afectava la comunitat d'Andalusia. Ben bé, de què es tracta?
Sí. Els Ero són els expedients de regulació d'ocupació. Estem parlant, doncs, de diners públics que s'havien de destinar, doncs, a una finalitat concreta, i el que se va investigar en un macroprocés que va ser, diguem-ne, tramitat durant molts anys, era l'apropiació d'aquests diners que havien de ser de fons públics a fons privats, lligats a empreses, diguem-ne, que tenien una relació amb tot el govern socialista andalús. Llavors, l'assumpte en qüestió va anar a judici a l'Audiència Provincial de Sevilla i ara, recentment, justament després de les eleccions, és quan, sense cap filtració, s'ha conegut la sentència que està notificada a les parts.
Ara m'ha agradat tot això que anaves dient. Aviam una cosa. Sense cap filtració.
Sense cap filtració, sí. Aquí s'ha donat, diguem-ne, en contrast doncs, amb altres casos mediàtics, s'ha donat la particularitat, que de fet és el que hauria de ser, no és una particularitat, sinó, diguem-ne, és el...
Hauria de ser la norma general.
Correcte, la norma general, el procés de notificació correcta. El que va fer l'Audiència Provincial de Sevilla, estem parlant doncs, del tribunal que va enjudiciar els fets i va dictar la sentència, és notificar a les parts que havien de comparèixer un determinat dia a la seu del tribunal i allà, sense que ningú sabés res, els van notificar la sentència en qüestió. És a dir, sembla ser fins i tot, pel que he pogut assabentar-me de la premsa, que la cara de sorpresa dels dos expresidents andalusos va ser majúscula. Cosa doncs, que és un indicador molt clar doncs, que la sentència no s'havia pas filtrat.
Anem a posar una mica per entendre'ns de casos mediàtics, tot i que el cas no tingui res a veure, i a l'atzar anem a buscar...
A veure què trobem.
Anem a buscar algun exemple, no? Per exemple, Griñán i Chávez havien estat en presó preventiva o no?
No, a veure... Cal diferenciar també els tipus de delicte que són. En aquest cas, doncs, cap dels dos expresidents andalusos doncs, han estat en presó provisional. El procediment s'ha tramitat, han estat també després de la llarga i dilatada instrucció objecte d'acusació per uns delictes molt, molt concrets que han estat el de malversació, en el cas de Griñán, i prevaricació, però prevaricació no és un delicte que comporti pena de presó, sinó d'inhabilitació. Per tant, ens trobem doncs, que Griñán ha estat condemnat a una pena de presó perquè l'acusaven d'aquests dos delictes, un dels quals sí que comportava una pena de presó, i en canvi Chávez només ha estat condemnat a una pena d'inhabilitació, per prevaricació. Per tant, doncs, per entendre'ns, el delicte de prevaricació, en abstracte, ja no reuneix els requisits necessaris per poder-se imposar aquesta dura mesura cautelar, que és la presó provisional. En canvi, el delicte de malversació, estem parlant, com bé has dit abans, d'una xifra astronòmica, tota aquesta quantitat doncs, que ha estat malversada de l'erari públic. Aquest delicte sí que, en abstracte, sí que hauria estat suficient com a requisit doncs, per, si el jutjat d'instrucció doncs, ho hagués concedit oportú perquè hagués concorregut doncs, un risc de fuga o de reiteració, sobretot de fuga, entenc jo, atenent sobretot doncs, a l'elevada penalitat d'aquest il·lícit penal, doncs sí que hauria pogut arribar a establir aquesta mesura cautelar. Evidentment, estem parlant doncs, de personatges notoris i en principi la presumpció és que no se sostrauran de l'acció de la justícia, més que res doncs, perquè també tenen un prestigi, tenen aquí doncs, la seva vida organitzada a nivell laboral, familiar, etc. I això, en definitiva, sí que hauria de ser la llibertat provisional la situació processal habitual, normal. Cosa doncs, que en altres assumptes, no només del procés, sinó que també doncs, el tema de Sandro Rosell, sí que ens hem trobat doncs, molts assumptes doncs, que el que és la regla general s'ha convertit doncs, en la que no s'ha aplicat i al contrari. Ens hem trobat en presó preventiva en casos que en principi doncs, són d'una aplicació molt dubtosa.
Més coses, Ramon, perquè ho dic perquè avui tothom tindrà al cap moltíssimes coses per fer comparacions, per exemple.
Sí, i tant.
Recordo doncs, a aquella sentència d'Artur Mas pel 9-N sí. En sí. El que se li van incautar els béns.
Sí.
Ha passat també ara?
A veure, desconec el contingut exacte. L'únic que els delictes de malversació el que sí que comporta és una responsabilitat civil, és un delicte patrimonial. És a dir, quan et condemnen per aquest delicte, sí que la responsabilitat civil comporta la restitució dels cabals que s'han defraudat...
D'allò que has sostret, eh?
Exacte, sí, sostret, o sigui, com vulguis, vaja, sí. Sí que t'has quedat, per entendre'ns, el que has aplicat a un fi diferent a la finalitat prevista, doncs això s'ha de tornar. Llavors, poden haver-hi dues possibilitats. Una, que és que la pròpia sentència estableixi una indemnització directa a la sentència, o bé, i això també tenim l'exemple del procés d'aquells acusats, no tots, però hi ha alguns acusats que sí que han estat condemnats per la malversació. En aquest cas, el Tribunal Suprem el que va fer va ser, en lloc de determinar la indemnització en la sentència, deixar-ho per un procediment posterior en mans del Tribunal de Comptes. És a dir, aquí, en aquest cas d'Andalusia, sí que hi haurà, s'hauran de rescabalar, s'hauran de tornar tots aquests diners, perquè és una conseqüència del delicte, sempre i quan hi ha hagut una condemna, com és el cas de Grinyan, pel delicte de malversació, no per una simple prevaricació, sinó hi ha una afectació de béns públics.
Ramon, és normal que s'esperi una sentència per no interferir en unes eleccions generals?
No, a veure, no hem de pensar malament i llavors, en principi, s'hauria d'entendre que és fruit de l'atzar-ho la casualitat. No, això que comentes, de que s'espera una sentència per unes eleccions, no, processalment és absolutament incorrecte i és un disbarat. Vull dir, m'agradaria pensar que no ha estat així. Tot i, bueno, hi ha aquesta coincidència, certament, no sé si podem pensar molt malament, però en principi no...
Hauria de ser impensable.
Hauria de ser impensable.
Ho dic perquè, tot i les no filtracions, que és el que hauria de passar en tots els casos, sí que és veritat que s'assegurava des de molts mitjans que, de fet, ho assegurava el mateix president de govern, Pedro Sánchez, doncs que aquesta sentència segurament sortiria en el procés d'eleccions i no ha acabat passant.
No ha acabat passant, no, clar. Hauria sigut un desgast, en aquest cas, doncs, molt fort pel Partit Socialista. Realment, els còmputs, els temps de treball dels magistrats, que en aquest cas han integrat l'Audiència Provincial de Sevilla, no han de tenir res a veure amb un calendari electoral, perquè el procés de reacció a una sentència queda al marge d'aspectes purament polítics o electorals. Ara bé, si hi ha hagut pressions o diguem que hi ha hagut interès, doncs m'agradaria pensar que no. Sí que hi ha hagut aquesta consciència, sí que pot ser sospitosa, sí que pot donar motius. En tot cas, també jo crec que a la llarga es pot saber si ha passat alguna cosa o no, però que hi ha hagut aquesta consciència temporal és evident.
Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i posar-hi llum sobre tot plegat.
Gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Dos minuts que passen de 8:45 del matí per començar el dia també. Bona música, Chuck Berry i aquest Johnny B. Goode.
Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als cinquenters.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Ràdio Estel.
Set minuts gairebé que passen de dos quarts de nou del matí i avui, 20 de novembre, és un dia en el que volíem parlar de franquisme, de memòria històrica, de l'exhumació del dictador i del que va significar. En parlem aquesta hora amb l'històric monjo de Montserrat, Hilari Reguer. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, tio.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, com va afectar el franquisme a Montserrat?
El franquisme? Doncs... Com que Montserrat és el cor de Catalunya, Franco tenia un interès en tenir-hi una presència i per això havia fet repetides visites. I Montserrat va ser un focus de resistència cultural contra la política franquista. Sí. I per l'arrelament, la popularitat de Montserrat, doncs el règim franquista no es va atrevir a actuar massa enèrgicament contra el monestir.
Està d'acord, Hilari Reguer, amb l'exhumació del dictador?
Amb la?
Exhumació del dictador.
Sí. A mi em van nomenar, no per ser benedictí, sinó com a historiador, membre de la comissió que el govern socialista va crear per estudiar què s'havia de fer amb el Valle de los Caídos. I el dictamen de la comissió de la qual vaig formar part, la primera cosa que recomanava era treure les restes de Franco. És a dir, mantenir el lloc com un centre d'interpretació, molt, molt diferent del que, era fins ara. I que perquè pogués fer-se aquest canvi, la primera condició era treure Franco, que no és un caigut de la guerra. Sí. Un causant de la guerra, sí, però no un caigut de la guerra.
Per tant, què s'hauria d'acabar fent amb el Valle de los Caídos?
Doncs queda la qüestió de si s'ha de mantenir com centre religiós amb la comunitat actual o amb una altra, però en tot cas no s'ha de fer una destrucció, com algú havia proposat, o deixar, com que la construcció és imperfecta i el material és dolent i es deteriora, no deixar que s'acabi d'ensorrar perquè allà hi ha més de 30.000 espanyols enterrats. Però no pot continuar sent el que Franco va voler que fos. Què s'ha fet amb els camps extermini nazis? No s'han destruït. S'han mantingut i explicar què passava allà, com es va fer i què hi passava. Doncs aquí també amb guies i amb parells explicatius, explicar per què es va fer i com es va fer i quin sentit té.
Deixi'm preguntar-li, perquè pel que no ho sàpiga, al Valle de los Caídos hi ha una comunitat benedictina, també. Com és possible que dues comunitats benedictines, una com la que hi ha al Valle de los Caídos i l'altra com la que hi ha a Montserrat, siguin tan diferents, proposin coses tan diferents?
Els monestirs benedictins estan organitzats com monestirs autònoms. És a dir, nosaltres no proposem per l'ordre ni per la província, sinó per un monestir. Això sí, els monestirs estan agrupats en congregacions. Montserrat pertany a la congregació italiana de Subiaco, que ara és Subiaco i Monte Cassino, de la qual l'estat espanyol hi pertanyen també l'Escao, Estivaliz, el País Basc, el Palmar, prop de Madrid, i Samos, a la província de Lugo. Els del Valle pertanyen a la província francesa de Solem, de la qual són la casa principal a Espanya és Silos, que és el monestir que va fundar la comunitat del Valle, i també Leire, a Navarra, i el monestir de Montserrat de Madrid. Per tant, són congregacions diferents i no hi ha cap vincle jurídic o canònic o d'autoritat entre nosaltres. Només hi ha la fraternitat de professar la regla de Sant Benet.
Deixi'm preguntar-li, ja que vostè és monjo benedictí històric, porta més de 60 anys dins del monestir de Montserrat, deixi'm preguntar-li per la seva opinió sobre el prior del Valle de los Caídos, de Santiago Cantera.
M'haurà d'excusar que no en parli.
Preguntat diferent, la regla de Sant Benet permet una interpretació tan àmplia?
Sí, és una regla molt antiga i permet, obliga a un distanciament històric i molt d'interpretacions diferents. Per exemple, els cistercencs també professa la regla de Sant Benet, una interpretació més estricta, més rigorosa, en alguns aspectes.
Vostè ha dit en alguna entrevista que la Iglesia no està exempta de responsabilitat pel que va passar abans, durant i després de la Guerra Civil i pel seu silenci durant la repressió de la dictadura. S'hauria de demanar perdó des d'algun àmbit eclesial?
Crec que sí. Això ho ha fet l'Església Alemanya, ho ha fet l'Església de Xile, d'Argentina i d'algun altre lloc, i que també s'hauria de fer, perquè encara que l'Església espanyola, els bisbes espanyols, no van formar part de la conspiració que va esclatar el 36, que va ser organitzada per un grup de generals, no va entrar en la conspiració, però un cop va esclatar s'hi va tirar amb de braços oberts, s'hi va afegir i li va donar tot el seu suport sense tenir l'actitud crítica que hauria hagut de tenir davant de les barbaritats que cometia aquell règim.
A dia d'avui, Montserrat, quin paper ha de jugar a la catalanitat de Catalunya, valgui la redundància?
Montserrat ha estat fidel al país històricament i en aquests moments també ho és també dins del que correspon a la seva missió. Per tant, va tenir, durant la franquisa que em preguntava vostè abans, un paper de resistència cultural, les publicacions, amb revistes, fent coses que enlloc més es podien fer, perquè inspirava massa respecte a Montserrat per procedir massa rígidament. I doncs, ara hi ha unes funcions de suplència que es van fer durant el franquisme que ara ja no cal fer-les, per exemple, en aquest aspecte cultural, hi ha llibertat d'impremta, però encara hi ha una acció de solidaritat amb les reivindicacions del país, sense entrar en un terreny estrictament i directament polític, però sí que sentim solidaris pels presos polítics, per exemple, i exigem doncs que Catalunya pugui tenir llibertat que li correspon.
Entenc també que tot aquest procés de reconciliació pel que fa a la guerra civil, pel que fa també a 40 anys de dictadura, ha de passar inexorablement per tot això que comentava, eh?
Sí. Sí. Si em permet explicar una anècdota, perquè no sembli massa tràgic que la nostra... Avui és l'aniversari de la mort de Franco. Era un esdeveniment que es veia venir. Portava ja una colla de dies que havien sotmès uns tractaments inhumans, quan no hi havia cap esperança de vida. I cada dia sortia el parte de l'equipo médico habitual. No? Hi havia molta gent que estava esperant que s'acabés d'una vegada allò. No? I com vostè sap, molta gent tenien el cap a la nevera esperant un moment d'obrir-lo. En aquells dies dramàtics, un senyor molt amic de Montserrat va celebrar les seves noces d'or. I va dir al pare abat d'aleshores, que era l'abat Cassià Just, i que volia que també els seus amics, els monjos, que ho celebressin, i que invitaria aquell dia a cava tota la comunitat. I el pare abat li va dir que no, perquè no fos el dia de les noces d'or d'aquest senyor coincidís amb la mort de Franco, i que aleshores tothom comentaria que Montserrat també havien destapat el cava per la mort de Franco.
Jo crec que qui hagi volgut entendre Hilari Regué n'hem tret moltíssimes conclusions avui. Hilari Regué, moltíssimes gràcies per atendre avui aquest programa de Ràdio Estel. Fins la propera. Una abraçada molt forta.
Igualment.
Dos minuts que passen de 3:45 del matí. Seguim amb bona música, Sant Pau rumbant, Viatge a Ítaca.
Bon viatge pels guerrers, que al seu poble són fidels. Favoreixi el Déu dels vents, el balam del seu vaixell.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el Déu dels vents, el malam del seu vaixell.
I malgrat llur vell un bar, tinguin ple dels gossos més amants, omplin xarxes de volguts estenyes, plens d'aventures, plens de coneixences. Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca, has d'arribar-hi, és el teu destí. Gens la travessia, és preferible que duri molts anys. Que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et dongui més riquesa.
Bon viatge pels carrers, favoreix el Déu dels vents, el balam del seu
malgrat llur vell combat, tinguin ple dels cossos més amants, omplin xarxes de volguts estenyes, plens d'aventures, plens de coneixences.
Bon viatge pels guerrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el déu dels vents, el balam del seu vaixell. Bon viatge pels guerrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el déu dels vents, el balam del seu vaixell.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs ho dèiem quan repassàvem la informació més destacada del matí amb Mercè Raga. Amnistia Internacional demana l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Revisa substancialment el tipus penal de la sedició, posar en llibertat de forma immediata Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i anul·lar la seva condemna i insta també al Ministeri Fiscal que defensi el respecte del principi de legalitat d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans. En parlem a aquesta hora amb Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia.
Quins drets humans vulnera una sentència com aquesta?
Doncs al cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart identifiquem una vulneració del seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió. Entenem que la sanció per sedició és excessiva i desproporcionada, i per tant ells han vist vulnerats de forma il·lícita i restringits de forma il·lícita doncs el dret a llibertat d'expressió i reunió. I en el cas de tots els condemnats per aquest tipus penal de sedició, les autoritats també, han vist vulnerat el principi de legalitat d'aquest tipus penal de sedició, perquè tal com està recollit el Codi Penal fa una definició tan genèrica que no garanteix doncs, que una persona pugui saber clarament si la seva conducta pot ser constitutiva de delicte, i aquesta vaga definició suposa una vulneració del dret de totes les persones condemnades doncs, a un tipus penal que sigui clar.
A més, veieu, no només pels drets humans que s'han vulnerat tot just ara, sinó pels que els poden vulnerar en un futur. Creieu que això podria sentar precedent?
Sí, la interpretació que fa el tribunal del tipus penal de sedició en aquesta sentència és molt important, perquè el tipus penal de sedició no s'ha aplicat mai des del 95, amb el Codi Penal de l'any 95, i per tant pot sentar jurisprudència sobre la forma d'interpretar. I tal com està interpretant el Tribunal Suprem, en aquest cas el delicte de sedició, entenem que suposa una amenaça per la llibertat de reunió aquí a Espanya, perquè està criminalitzant accions i actes que estan vinculats amb el dret a llibertat d'expressió i reunió, com és, per exemple, la desobediència civil.
Demaneu la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, eh?
Sí, instem a totes les autoritats a l'estat espanyol, que totes són responsables de garantir els drets de tots els ciutadans, doncs assegura que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que ja porten més de 2 anys en presó, siguin posats en llibertat de forma immediata, i com tu comentaves a l'inici, també que hi hagi un procés que permeti anul·lar la condemna per sedició que hi ha en la seva contra, perquè, com dèiem, no, és una sanció que és excessiva i desproporcionada.
Què demaneu exactament a la Fiscalia?
Doncs demanem al Ministeri Fiscal que en tots els... Ara venen una sèrie de possibilitats de recurs. Ara hi ha una possibilitat de presentar un incident de nul·litat dins del propi Tribunal Suprem, després vindrà la possibilitat de presentar un recurs d'empara al Constitucional, i en cas que es presentin aquests recursos per part dels advocats de totes les persones condemnades, Amnistia insta al Ministeri Fiscal a que tinguin en consideració que la vulneració del principi de legalitat, que suposa una condemna per sedició, tal com està definit ara sedició, és contrari al dret internacional i, per tant, que la Fiscalia, en el seu paper de garant de la legalitat i dels drets dels ciutadans, adopti una postura d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans i d'acord doncs, amb garantir que qualsevol persona és condemnada en base a un tipus penal que està clarament definit, que és accessible, que és previsible, etc.
Pels que ens costa una mica entrar en aquest món del dret, deixa'm preguntar-te, Ariadna, per què, ho explicàveu ahir a la roda de premsa, de fet, per què li demaneu al Ministeri Fiscal i no als jutges?
Sí, Amnistia Internacional no s'adreça de forma general al sistema judicial, als jutges, perquè entenem, doncs, per mantenir la seva imparcialitat, és l'organització identifica, en aquest cas, el Ministeri Fiscal com un actor clau, justament perquè aquí a l'Estat espanyol, en el seu paper de garant dels drets dels ciutadans, ha de poder fer aquest paper d'identificar que les persones condemnades per sedició, doncs, han vist algun dret vulnerat i, per tant, en els possibles recursos que ara tenen totes les defenses la possibilitat de realitzar, el fiscal, la fiscal en aquest cas, la fiscalia tingui un paper de garant de drets.
Creus que l'Estat espanyol pot posar de forma immediata Jordi Cuixart i Jordi Sánchez en llibertat?
Bé, entenem que s'han vist vulnerats els seus drets a l'exercici de llibertat d'expressió i reunió. Espanya està obligada a complir amb els tractats internacionals que Espanya ha subscrit i que, per tant, són d'obligat compliment. A més, el dret a llibertat d'expressió i reunió també està recollit a la Constitució i, per tant, les autoritats espanyoles tenen l'obligació de fer valer aquests drets per aquests ciutadans i reparar i subsanar la vulneració que estan patint, que s'estan presonats.
Dit d'una altra manera, un informe com aquest d'Amnistia Internacional pot ajudar a Estrasburg?
Bé, de fet, més enllà d'Estrasburg, pretenem que ajudi ara i en tot el procés que vingui per endavant. No posem les mires ja a l'àmbit internacional, sinó que instem ara les autoritats espanyoles a que prenguin aquesta decisió, perquè ara, en base a la sentència, podem dir que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart també han vist els seus drets vulnerats i que, per tant, és responsabilitat de les autoritats espanyoles esmenar aquesta situació.
Com saps, Amnistia Internacional doncs, ha trigat un mes perquè ja ho va anunciar des de Twitter, calia llegir-se i llegir-se bé la sentència. Sí que és veritat que per això ha rebut certes crítiques. Què responeu a aquestes crítiques des d'Amnistia?
Bé, Amnistia Internacional ha necessitat un mes, més o menys, per fer aquest anàlisi. I només es tracta de llegir la sentència, que era llarga, sinó d'analitzar-la de forma minuciosa i en base al dret internacional dels drets humans. A més, amb aquesta particularitat, que és que s'aplica un delicte que no s'havia aplicat a Espanya en els últims anys i que, per tant, era important fer una anàlisi de com s'interpretava i entenem que, degut a la gravetat que suposa la vulneració de drets fonamentals, és important que Amnistia Internacional dediqui el temps que requereixi per fer una anàlisi minuciosa.
Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, doncs, que anem a conèixer a qui hem de felicitar el dia, ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Octavi, Sant Solutor i Sant Adventor. Eren tres soldats romans que van morir màrtirs per la seva fe en temps de les persecucions. Però avui el santoral també ens indica que és Sant Benigne. Sant Benigne va ser bisbe i va morir també màrtir. I també tenim Santa Silva, un altre màrtir. Un santoral, com veiem, ben curt i de poca incidència a l'onomàstica. Però també en tal dia com avui, però l'any 1212 va morir Sant Fèlix de Valois, ermità i cofundador en Sant Joan de Mata dels Trinitaris, del qual avui també celebrem la seva festa. Sant Fèlix de Valois va ser canonitzat el 1666.